És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Continuem amb el programa És l'hora, com cada dilluns, Coses de Palamós, amb l'historiador Gabriel Martín. Gabriel, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui m'agrada especialment el tema d'avui perquè jo sóc ara mateix veí del carrer Major, del barri vell, i m'agrada doncs que ens anem una mica en perspectiva, veure com el barri vell es va anar fent també a si mateix, perquè jo que hi passejo també doncs, sovint i veig aquestes construccions antigues incorporades amb, doncs, amb elements arquitectònics moderns, jo sempre m'he preguntat exactament quin és l'origen de moltes d'aquestes coses. Avui ens explicaràs, no?, amb diferents anècdotes de com el barri vell doncs, es va anar construint a segona meitat del segle XVIII, que és quan Palamós sembla que comença a estar una mica tranquil, sí, després de temps de guerres i de moltes penúries. Per on comencem?
Mira, sobretot avui parlarem al barri vell, però relacionat amb el tema de les voltes. Ostres, les voltes, quines voltes? Bé, és evident, passegem pel barri vell, hi ha moltes cases antigues, a vegades ens delectem veient les llindes de les finestres, tenen la seva data o la seva inscripció, però al carrer de la Llada hi ha un element molt característic que m'he trobat, que molta gent em pregunta, que em diu, escolta, allà hi ha un arc, hi ha una volta allà colgada, escolta, què era allò? Que hi havia la muralla allà? Que hi havia algun portal que s'hi passava per sota? Bé, doncs mirem donar explicació, que és aquella volta misteriosa que penja entre aquelles dues cases del carrer de la Llada, també que dona el nom al carrer de la Volta, que passa just per sota, no? I per entendre millor tot això, doncs parlarem doncs, d'això, d'aquesta expansió del barri vell, un moment de bonança, que és la segona meitat del 18, en què Palamós té una gran revifalla, comença l'exportació de suro, hi ha una exportació també de corall, hi ha una exportació també de calda, que és aquesta planta que permetia tenyir els teixits d'Indiana i que s'exportava precisament per això, per com a tenyidoria de teixits, i el port, doncs també gràcies al corsarisme, doncs viu un moment d'expansió i la vila un moment de reviv econòmic que fa que vingui molta gent de fora. Venen mallorquins, venen gent de l'interior, s'estableixen aquí...
Quan dius gràcies al corsarisme, a què et refereixes exactament?
El corsarisme entès com a negoci, perquè clar, tu quan capturaves un vaixell, tu portaves aquest vaixell capturat aquí al port de Palamós i totes les mercaderies que portava aquest vaixell les subhastaves. Per tant, això generava activitat econòmica tant a la duana, tant a les dependències de marina, al propi corsari i als propis armadors del vaixell que tenien un benefici per ventes. Per tant, desenganyem-nos, vull dir, era un negoci.
O sigui que tot el referent als pirates no és negatiu, sinó que també doncs, se n'extruen coses positives.
No, i tant. La segona meitat del 18 aquí a Palamós, una de les fonts d'ingressos, diguem, una de les indústries principals, era el corsarisme, també. Bueno, això va crear doncs, que Palamós tingués un moment de revifall important i, com que venia gent de fora, es necessitava construir noves cases. Era imprescindible doncs, fer nous carrers. I hi havia un sector de la vila, fins llavors poc urbanitzat, que era tota la part alta del Pedró. La part alta del Pedró, fins llavors, bàsicament eren camps, horts, encara hi havia les restes de l'antiga muralla, i bé, van considerar que tirar cap amunt aquells carrers, prolongar el carrer Molins, el carrer de la Creu, la Llada, tots aquests que s'enfilen, doncs era una bona manera doncs, de donar casa a tota aquesta gent, aquests nouvinguts, aquests mariners, aquests comerciants que s'establien aquí per fer negoci. I bé, així va ser. De fet, les grans obres d'aquell temps, que van ser, sense cap mena dubte, l'Hospital de Pobres, la Capella del Carme i el Nou Convent dels Agustins, es va fer Pedró amunt, dintre d'aquests terrenys. Doncs el que es va fer abans de començar tot això va ser demanar llicència al duc de Cesa per poder demolir les muralles, que encara estaven presents, moltes d'elles ja derruïdes, però poder construir justament el sobre de la muralla. El duc de Cesa, clar, també hi veia una bona oportunitat econòmica. Quan més negoci havia al port, lògicament més drets d'ancoratge cobrava ell, Per tant, va donar permís, va dir, fantàstic, escolta, feu un nou barri aquí, aneu tirant els carrers cap amunt, i així va ser com va créixer tota aquella part del Padró. Dins d'aquest context, dins d'aquest entorn de creixença econòmica i d'urbanització, transcorre la història d'avui, no? La història d'aquest arc, aquesta volta feta amb rajola, curiosa, que trobem al carrer de la Llada. De fet, això passa perquè el 1642 l'Antoni Darder, que era un senyor de procedència mallorquina, va contraure matrimoni amb la Maria Bassó, que també era un... Josep Bassó era un mariner que tenia la casa just al carrer de la Llada, i van decidir que, com que tenien un terreny lliure justament al davant, doncs aquest matrimoni de l'Antoni Darder i la Maria Bassó es construirien una casa justament al costat, en el cas d'Antoni Darder, al costat del seu sogre. I bé, així va ser, van construir allà una casa, i pocs anys després de construir la casa, van considerar, el 1658, van sol·licitar permís a Ramon de Ponsí, que en aquell temps era el governador, el procurador general del duc de Cesa, el que donava llicència per això. Escolta, ens interessaria fer un pont, és a dir, un passatge enlairat entre les dues cases. Ramon de Ponsí va donar el vistiplau, va dir, escolta, si els de la Universitat de Palamós, que era l'Ajuntament, estan d'acord, endavant. Sí, lògicament, al cap de poc temps, la Universitat de Palamós va dir, escolta, construïu-lo tranquil·lament, però tingueu en compte que això no perjudiqui el trànsit de bestiar, de gent a cavall o de carros pel carrer, feu-lo amb una determinada alçada. I bé, així va ser. Van tenir el permís per fabricar, com s'especifica, un pont de pedra i calç o de fusta cobert amb teules. No sabem amb quin material van construir. Però tot fa pensar que van tenir problemes. Perquè ells primer van voler construir un passatge senzill, un simple passatge entre casa i casa, perquè ens fem la idea, era de 2,10 metres d'ample, no gaire ample, simplement un passatge, i amb unes finestres petites a banda i banda, però sembla ser que amb la mala fortuna que el devien fer més baix del que realment pertocava. I trobem que el 1762, és a dir, 4 anys després, han de demanar una nova llicència. I dius, ostres, com és que demanen una nova llicència per construir això si ja ho han construït? Doncs sembla ser que hi ha una petita clàusula que en aquesta llicència que ho desvetlla, que diu que si bé que l'odeit pont se feu amb la millor forma se pugué, amb tota part quedà imperfet l'odeit carrer. Fins i tot rima i tot, sembla un poema. No, de fet, van construir amb totes les bones intencions aquest pont, aquest passatge entre les dues cases, però, clar, hem de pensar en aquella època que la gent anava a cavall, per començar. Havia de passar un cavall per sota, un cavall i una persona muntada. Molt bé. Després, pensa que els carros, quan carregaven un carro, suposem amb les bales aquelles d'allò de suro que carregaven, aquella mena de cubicles que anaven acumulant, hem de pensar que abans els carros els carregaven tant com aquests cotxes que veiem baixar cap al Marroc, que van amb aquelles vaques absolutament plenes, 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 i a sobre, al damunt del carro anava sentat el carreter. Per tant, estem parlant d'una alçada considerable. I això és el que devia passar. Van construir un primer pont de fusta, però, noi, es van trobar que segurament els secundaris dels carros tocaven amb el cap, i l'Ajuntament va considerar que això havia d'anar a terra i donaven llicència per construir un nou passatge. En aquí sí que ja ens parla d'una volta, i llavors amb la nova llicència aquest senyor construeix un arc, una volta circular, que permetia més alçada. I el que passa que el senyor Darder, el Felar, va dir, escolta, ja que ara ho faig amb una volta, fem-ho bé, saps? I va dir, ara, escolta, allò d'un passatge agafaré tota l'amplitud de la casa i aquí em faré una habitació com Déu mana. I sí, sí, es va fer dues arcades de rajola, que aguantaven, diguem, unes bigues de fusta, i al cap damunt, entre les dues cases, tota l'amplada de la casa, es va fer tot aquest passatge que es va convertir en una habitació colgada allà dalt, amb una teulada de dues aigües, de tal manera que el passatge aquest que passava per sota quedava també a l'ombra i quedava molt ben apanyat i devia ser molt maco.
Aquest és l'origen d'aquesta anomenada volta d'en Darder, que molts de palamosins coneixeran passejant per al carrer de la Llada, però que també molts de visitants de Palamós també doncs, es sorprenen no? quan la troben, que com comentava en Gabriel Martín, molts es pensen que potser és un vestigi antic de Palamós, però no, no. Sí, és, però no. Es podria dir que és un caprici d'això d'un propietari que vol simplement unir dues cases.
Sí, un caprici que té una raó de ser, perquè en aquells temps... Clar, hem de pensar, clar, a veure, per què volen fer una volta entre dues cases, no? Escolta, tenint la casa davant una per altra, creus el carrer i ja t'hi fiques, no? Bé, en aquell temps pensa que, sobretot de nit, no hi havia llum al carrer. Per tant, tu quan sorties de nit a Palamós era absolutament negra fosca nit. La gent no acostumava a sortir massa de nit, no fos que en cas d'extrema urgència mèdica, fins i tot, però generalment la gent no sortia al carrer. Quan plovia no hi havia paraigües, llavors no existien, agafaven una capa, un barret i es tapaven el millor possible. De tal manera, el fet de construir un passatge entre una casa i altra, sempre quan les dues cases tenien algun vincle familiar, doncs resultava útil en aquests dies en què en inclemències meteorològiques extremes o bé en poder passar d'una casa a l'altra en plena nit, amb tota tranquil·litat, sense tenir que sortir al carrer, no direm perillós, perquè hi havia uns murs que es tancaven a la vila de nit, però sí que, bueno, el problema, si més no, una persona gran de poder ensopegar de nit per no veure-s'hi. Per tant, tenien una raó de ser que estaria més relacionada amb això.
I a part que és més habitual del que ens pensem, doncs, que en fessin de passatges d'aquests.
Sí, en trobem algun que altre a Palamós, En trobem, per exemple, el 1706 tenim notícia de que Pere de Gomà, que també era procurador del duc de Cesa, va rebre una petició de llicència per reconstruir, és a dir, que de fet ja existia, reconstruir una altra volta que hi havia també al principi del carrer Major, que actualment situaríem entre el que és la farmàcia Baviera i Discs Oms, perquè ens entenguem. Allà sembla que en el carrer Enrajolat, aquell carrer que entra, no sabem ben bé a quina alçada, però hi havia també un passatge que unia les dues cases. Possiblement també dues cases amb una mena de vincle familiar, i allà es va construir. Parlem de reconstrucció perquè el 1694 el setge ferotge del general Noailles i el 1695 l'altre setge també ferotge de les tropes angleses, holandeses i espanyoles van castigar bastant tota aquella part de l'Arbreda i molts dels edificis que hi havia a l'Arbreda i sembla ser que el bombardeig, les bombes van acabar destruint aquest passatge. Per tant, anys després, el 1706, sabem que allà es reconstrueix entre la farmàcia, que llavors era la casa d'Antoni Simón i Discs Oms, que era la casa de Jaume Barceló, es va reconstruir aquest passatge també en volta, que, com hem dit, doncs, no eren gens estranys a Palamós, no? Tot i que el que perdura avui en dia és la volta d'en Darder o les restes de la volta d'en Darder.
I això ho posem en context en un moment en què Palamós intenta doncs, créixer per damunt del que ara seria el carrer Major no? i urbanitzar el que coneixem ara com el Pedró, que en aquell moment m'imagino que això, que devia ser ben bé una zona poc habitada no? fins llavors.
Sí, tot eren horts i el que passa que malauradament doncs el temps ha anat degradant aquella volta, que si l'haguessin conservat escolta, seria magnífica poder-la gaudir, perquè bueno, forma part d'aquesta arquitectura popular catalana o palamosina nostra, però sembla ser que en pocs anys va anar a terra allò, perquè curiosament a principis del segle XX hi ha una pintura de Joan Gou que va ser feta el 1916, on de fet això apareix en una publicació antiga, de fet no és una pintura que hem vist físicament, sinó que l'hem vist a través d'una fotografia antiga, però que es veu clarament la volta d'en Darder completament sencera, de punta a punta. Es veu tota l'habitació aquesta colgada, però al cap d'uns anys més tard hi ha una pintura de 1932 d'una pintora francesa que es diu Blanche de la Mernardière, que és una dona que va fer estar d'aquí a Palamós, inclús va fer aquarel·les magnífiques sobre la Cala Margarida sense cap construcció allà dalt, únicament les barraques, i va pintar algun altre carrer de Palamós, doncs va retratar doncs, el carrer de la Volta, on ja apareix el mur actual, no? Diguem, aquesta volta única que sembla ser que devia desaparèixer entre 1916 i 1932 i va acabar, no sabem si per caient per problemes de meteorològiques o per algun altre incident, o decisions de la casa que la tiressin a terra per conveniència pròpia o per fins i tot enemistats entre les dues cases que ja deixaven de ser dels propietaris o parents i van decidir que ja no hauria d'haver-hi cap passatge entre casa i casa.
Clar, aquesta és una de les coses que un es pot preguntar. Si l'origen és perquè volen unir dues cases familiars a la que els propietaris canvien, no? Jo no vull unir la meva casa amb la d'altra, no?
Sí, però bé, quan es trobaran amb una volta havies de prendre una decisió o una de les dues cases quedava a la volta o la parties per dos o anava a terra, com és el cas.
Terra, com és el cas. Les voltes que dona la vida i en aquest cas aquesta volta doncs, tan... característica del barri vell de Palamós i que avui hem explicat una mica el seu origen. Gabriel Martí, moltes gràcies per explicar-nos aquestes coses tan interessants sobre Palamós i fins la setmana que ve amb un nou capítol de
Coses
de Palamós.
Gràcies a vosaltres.